A Ràdio Maricel, a cel obert.
A buscar el vessant més comercial de Nicolas Cage i d'Ed Harris, protagonistes amb Sean Connery, ja aleshores veterà de La Roca. Un militar nord-americà que demana que s'indemnitzin famílies que en el seu dia varen participar en alguna batalla, vagin a saber, que ara jo ja no recordo, i per forçar l'estat prenen Alcatraz, allà hi fiquen uns missils amb gas verinós que apunten a San Francisco. En fi, una d'aquelles missions que al final acaben bé. I aquesta banda sonora de Hans Zimmer, de l'home de Passeant de Miss Daisy i de tantes altres, s'ha fet especialment també viral en vídeos motivadors, en vídeos esportius, en fi, en tot allò que demana una mica de, com ho diríem això, una mica de motivació, una mica d'empenta, vaja. Àngel Sala va presentar més coses de l'edició d'enguany del festival el passat dijous a Barcelona. Entre els protagonistes de l'edició d'enguany, que rebran el premi honorífic del festival, Ed Harris i Nicolas Cage. Com ens deia la Carola, no és l'única pel·lícula La Roca en què tots dos han fet paper junts. Carola, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Quina pel·lícula em deies?
El Show de Truman.
El Show de Truman, sí senyora.
Una gran pel·lícula.
Millor que La Roca.
A mi m'agrada també. I tots dos van ser protagonistes d'aquesta pel·lícula. Recordarem una pel·lícula que més parlava justament d'aquest món de la televisió, del reality i tot això plegat.
Per tant, unes quantes píndoles més del festival que s'afegeixen a les primeres que es van donar.
Exacte.
Les que Àngel Sala el passat dijous, déu-n'hi-do la presència de periodistes també.
Molts periodistes a les rodes de premsa del festival, sempre hi ha molts mitjans, hi ha els mitjans, els locals, òbviament, sempre hi anem, al general, i després hi ha tots els mitjans més de gènere, diríem, i a més són unes rodes de premsa molt curioses perquè s'aplaudeix quan surten els noms, i tal com passa amb el festival, que és un festival on el públic del Festival de Cinema Sitges és també peculiar en aquest sentit, que vas a veure una pel·lícula i la gent de sobte aplaudeix o riu, a les rodes de premsa també passa, que jo no ho he vist en cap altra roda de premsa, això.
És cert, ni això ni aquesta forma tan peculiar de dominar l'idioma d'Àngel Sala, que és també molt pròpia d'Àngel Sala, és a dir, si per alguna cosa més enllà del cinema i del seu èxit com a director es recordarà Àngel Sala, és perquè tu és tan singular, fa una mena de catanyol, però sí, simpàtic, sí. Del tot simpàtic.
Sí,
tot
molt simpàtic, dit, a més ho fa amb molta dignitat, podríem dir.
Amb moltíssima dignitat. Bé, la Carol ens ha resumit amb, gairebé diríem que amb 6 ítems, aquesta roda de premsa del passat dijous, el primer dels quals vinculat, òbviament, a aquestes presències que estaran a Sitges aquest octubre.
Exacte, Nicolas Cage, Ed Harris, aquests dos actors que rebran gran premi honorífic, l'altre gran nom, John Carpenter, el director d'aquesta pel·lícula de terror mítica, que és la nit de Halloween,
sí,
que es passarà a Sitges, es passarà al cinema Prado, es passarà en 35 mil·límetres, el cinema Prado és l'únic que permet passar...
Encara té projector de 35.
Àngel Sala no va acabar de confirmar, però va deixar l'aire que potser podria haver algun altre passi d'aquesta pel·lícula de nit de Halloween. De moment no està confirmat, l'única que està confirmada és aquesta del cinema Prado en 35 mil·límetres, i John Carpenter, que ve només a fer aquest concert.
Perquè també és músic.
També és músic. Ve amb el seu fill, actua amb el seu fill i faran un concert a l'auditori
del Melià el 13 d'octubre, em sembla que és.
El 13 d'octubre.
Primer escoltin Àngel Sala, després, per aquells que diguin, ai, què toca John Carpenter? Després ja ho amenitzarem una miqueta amb John Carpenter. Però abans, Àngel Sala parlant de Nicolas Cage, d'Ed Harris, de les presències d'aquest festival.
Però ja estic aquí. Para parlar pues, una miqueta, o molt, depèn de vosaltres, de lo que serà un avanç de programació, i repeteixo, és un avanç. Hay moltes coses que avui no es parlaran perquè o lo reserven o perquè no es pot parlar en aquest moment. Però bueno, jo crec que tenim una magnífica edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, del Sitges, i que además tenim una gran edició, no solament per la collita de gènere, de fantàstic i de col·laterals al fantàstic que tindrem aquell any, sinó també per els convidats que sí ja podem anunciar. Començarem aquesta roda de premsa parlant d'un dels convidats, una persona molt buscada pel festival per molts anys. Recordareu que en les últimes dues edicions hem tingut pel·lícules protagonitzades per el Nicolas Cage en la secció oficial, Dog Eat Dog i Mom and Dad, i que al final en la presència en la selecció oficial d'una de les pel·lícules de cinema fantàstic més importants d'enguany, que és Mandy, el de Panos Cosmatos, el Nicolas Cage serà present al festival amb, evidentment, un premi honorífic i la presència seva, que suposo que és un personatge, un actor guanyador d'un Oscar, actor fonamental en el cinema d'acció i de gènere de los anys 90. Recordem pel·lícules com The Rock, o La Roca, que també té un protagonista que ara parlaré d'ell, o pel·lícules, evidentment, com aquella meravellosa Face Off, amb John Travolta, dirigida per John Woo. No tenim un vídeo del Nicolas Cage, però crec que ja és massa conegut. És a dir, les seves pel·lícules, les seves interpretacions, el seu caràcter de personatge pràcticament icònic i molt de culte també en un moment de la seva carrera parlen per si mateixes i evidentment és un rostre i una trajectòria massa coneguda i no tenim cap, en aquest moment no ens ha donat temps de donar cap imatge, però bueno, és Nicolas Cage, així que és un dels convidats d'aquest festival, d'aquest d'enguany. En altra és, ja que sí que parlarem en imatges, és probablement un dels millors actors i de les presències a la pantalla més forts, més potents que ha donat el cinema nord-americà en les últimes dècades. Es tracta del Ed Harris, gran actor, últimament molt conegut per als aficionats al gènere per aquesta meravellosa sèrie Westworld, que ha tingut ara acabat la segona temporada fa poc en HBO, on interpreta un personatge molt carismàtic i molt aterrador també, que és un pistoler en un parc d'atraccions virtual o ple d'androides, que és el remei de la pel·lícula de Westworld de Michael Crichton, i moltes interpretacions dintre i fora del fantàstic. Evidentment, dintre del fantàstic, una pel·lícula com Abyss, de James Cameron, lo va posar com a protagonista, ja que era un actor que sempre sortia molt de secundari, de luxe, i també en pel·lícules tan importants i que tindrem un recordatori aquest any perquè compleix 20 anys, una pel·lícula tan important, tan premonitòria, tan fonamental per a la història del cinema nord-americà, del cinema de ciència-ficció, que és The Truman Show, on fa el paper de Christoph. Això és 2001. És el monolit o ah, va, lo digo porque gràcies. Repeteixo, fa el paper de Christoph, el God, el Déu, cap d'aquell programa de televisió que va parlar d'una televisió i d'un sentit de l'espectacle fa 20 anys, que s'ha compleix en una manera diferent però molt aproximadament de lo que veien en les televisions actualment. El Harris, gran premi honorífic del Festival d'enguany. Un gran actor, jo tinc que dir personalment que era un dels actors que jo volia des de fa temps portar al festival és d'aquest tipus de presències que personalment me fa molta il·lusió, com me va fer molta il·lusió en les últimes edicions la presència de Christopher Walken o de Fran Langella, aquest tipus d'actors de caràcter diferents, amb personalitat, amb una presència en la pantalla molt forta que espero que no passen a la història, sinó que continuem veient gent com aquesta en les pel·lícules de tots els països i de totes les nacionalitats. Curiosament, hi ha un encreuament molt divertit d'aquest any, La Roca sobre Nicolas Cage i Ed Harris, en el Truman Show, Peter Weir, Ed Harris, no? Hi ha un de personatges que fan homenatges aquest any. El proper convidat del festival, o el proper gran personatge que tindrem al festival, és millor que lo descobrim tots junts en aquestes imatges. Bueno, pues sí, és evidentment un mite, un John Carpenter. Des de que jo soy director del festival, i precisament el primer any, el 2001, nosaltres vam intentar portar el John Carpenter. Recordeu que el festival, la inauguració va ser en Ghost of Mars, en l'edició del 2001. Teníem molt ben encaminades les negociacions amb Sony aquell any i, desgraciadament, els aconteciments de l'11 de setembre del 2001 van tirar per la borda les nostres negociacions per portar aquell any el John Carpenter a la inauguració del festival. Hi havia una possibilitat molt clara, és una persona molt difícil de que viatge, no és molt favorable a la presència en festivals o en esdeveniments, i gràcies a una col·laboració a la promotora de Last Tour i una bona gestió de les persones del meu equip, especialment del Diego López, hem tingut aquí també avui la notícia de la presència de John Carpenter en format de concert. El John Carpenter farà un concert el dia 13, dissabte, abans de la cloenda del festival, en l'auditori Gran Melià de Sitges, en el grup de música que havies vist, està també capitaneat per el seu fill, sobre les seves bandes sonores icòniques, meravelloses bandes sonores de pel·lícules de la seva filmografia, com La noche de Halloween, El rescate de Nueva York, Están vivos, etcétera, etcétera, etcétera. Coincideix en un any en què celebrem també el 40 aniversari de la noche de Halloween, de Halloween original, també tenim una retrospectiva de Slasher, i coincidirà a lo millor con més coses que ara no diré. Però, bueno, John Carpenter, per mi, i jo crec que per molts, un dels millors directors de gènere, o probablement el director de gènere més important de molt temps, un director que al començament de la seva carrera molts no van apreciar, ara a tot el món l'encanta, jo recordo perfectament el que s'havia dit en l'estreno de La Cosa, a Sitges del 82, en la inauguració, i ara sí que és un mestre, afortunadament molts han rectificat i molts s'han donat compte que estem ante un senyor director, a un gran autor, i un senyor que en l'any 78 ens va dir que El home del sac existeix, i no s'han donat compte que existeix en aquest moment. Molts homes de sac que van per ahí per els carrers fent coses molt, molt dolentes, i que existeix o que ells viuen, no? Sota una màscara viuen els intolerants, els feixistes, en una pel·lícula que va fer una advertència sobre la necessitat de quitar la màscara a molta gent, que era They Live, que compleix 30 anys aquest any. També. Pues John Carpenter en format de concert al festival, en la cloenda, abans de la cloenda del Festival de Sitges.
més d'un li sonarà això molt, molt vuitantero. De la banda sonora de Escape en Nueva York, així sona John Carpenter. 13 d'octubre, per tant, els seguidors i redentors que dirien en castellà del festival ja tenen doncs, un al·licient, o un dels grans al·licients de l'edició d'enguany, perquè la secció oficial del certamen també en tindrà forces d'al·licients, Carola.
Sí, tindrà bastants al·licients, títols que va avançar Àngel Sala. Una va començar amb una producció espanyola, catalano-espanyola, n'hi haurà més, no em va dir més, però n'hi haurà més. I més títols propis del gènere, que al final són els que esperen, no? El festival el que espera és terror, és fantasia, ciència-ficció, i em van a parlar en diferents títols. I també va comentar i va destacar força la presència de dones en les direccions de pel·lícules, un fet que no acostuma a ser habitual. Aquest any hi ha dues o tres dones dirigint.
I més en aquest gènere.
Exacte, i més en aquest gènere. I em va fer menció, com també va fer menció el fet de que hi ha diverses pel·lícules amb títol femení. Mandy, Nancy, no ho sé, com que la presència de la dona en aquest festival sembla que creix.
Anem a escoltar Àngel Sala.
Destacaré la pel·lícula de El año de la plaga, una pel·lícula del Carlos Martín Ferreira basada en un èxit editorial i una pel·lícula que crec que és una aportació a la ciència-ficció del cinema català, que no és molt habitual, que serà una de les pel·lícules presents de les que anunciarem més endavant de la producció catalana de l'any, que estem aún treballant i negociant, és a dir, que no serà l'única pel·lícula catalana o de producció catalana que tindrem a Sitges 2018. També destacarem la presència important, fruit d'una col·laboració molt bona amb Ventana Sur i Block Window, de la presència iberoamericana del festival, pel·lícules que han passat per Cannes com Muere, Monstro, Muere, Animal, o pel·lícules d'una presència que demostra que la nova gran generació de cineastes de gènere pot ser que estigui a Iberoamèrica. També destaca una coproducció entre Portugal i Brasil que és Diamantino, una pel·lícula que en temps del traspàs de Cristiano Ronaldo crec que farà molta gràcia a molta gent. Bueno, a mi no sé, però a mi m'agrada, però precisament perquè soy del Barça. I molt poc del Madrid. Però bueno, ara està en la Juventus, com que això quita una mica de força a la presència de Diamantino, però no al personatge, que és una ironia molt divertida en tot el món del futbol, en una clau de fantasia i de món màgic. Del Japó, un país que en la filmografia està sempre molt present a Sitges, tindrem un dels impactes de l'adaptació del manga en imatge real dels últims temps, El Inuyashiki, del Shinsuke Sato, un còmic, manga i una sèrie d'animació que ja havien sigut molt famoses en els afarados aficionats al producte mediàtic japonès, però que aquesta versió d'imatge real per mi és una de les millors de les que s'han fet, de les moltes que s'han fet i a vegades no molt bones en els també darrers anys. Evidentment tenir la nova pel·lícula de Takashi Miike, aquest any una de moment, és a dir, aquest ha treballat menys, i aunque podem tenir qualsevol sorpresa en qualsevol moment. De moment, La Place Witch, una pel·lícula molt diferent a lo que està habituat el Miike, una pel·lícula entre el thriller, l'horror i la pel·lícula d'adolescents. I també, evidentment, l'animació japonesa, l'anime, que serà molt important. Ja anunciarem més endavant més títols d'animació japonesa o anime, però sí que tindrem dentro de la secció oficial Makia, When the Promised Flower Blooms, una excel·lent pel·lícula d'animació que té la particularitat i la gran notícia de que està dirigida per una dona, Mari Okada, que no és molt habitual en el món de l'animació japonesa. Pel·lícules també presents en la secció oficial. Atenció a una pel·lícula de Sebastián Gutiérrez, que personalment considero molt interessant, que a més va molt bé aquest any perquè celebrem els 200 anys de Frankenstein, de la publicació de la novel·la de Mary Shelley, i aquesta pel·lícula és una variant altra més, però molt intel·ligent de la novel·la de la Mary Shelley i també de Barba Azul, de la història del mite de Barba Azul, que és Elizabeth Harvest, una pel·lícula dirigida per Sebastián Gutiérrez amb una estètica molt trencadora i una història molt sorprenent, molt plena de twists i d'idees molt brillants. L'apocalipsis, en els temps que vivim i des de fa temps està molt present i veurem una versió molt, molt diferent de l'Apocalipsis quan Peter Dinklage i Elm Fanning que va triomfar en el Festival de Sundance, que és I Think We're Alone Now, dirigida també per una dona, i això és també una bona notícia, una pel·lícula de gènere dirigida per la Red Morano, una gran directora que està en aquest moment entre les més importants del nou horitzó de dones que estan treballant a Hollywood i que probablement tinguin alguna notícia important sobre Red Morano en les properes dates, perquè està sonant molt per a grans produccions. Otra película de donas, Nancy, de Christina Coe, un drama psicològic amb punts de terror, que bueno, que aquest any és l'any també de los noms de pel·lícules de dona, no? Mandy, Nancy, bueno, hay molta película, però aquesta també està dirigida per una dona, con lo cual també una gran notícia. La ciència ficció, que personalment és un gènere que a mi m'agrada molt i al festival, dentro de los que composen aquest immens gènere del fantàstic, tenint el Prospect del Christopher Caldwell i el Zach Earl, una pel·lícula que està desenvolupada en un planeta alienígena, en una flora i fauna molt perilloses, i una pel·lícula que a mi personalment me va sorprendre molt i que s'està parlant ja molt des de que s'està veient en algun festival o algun preestrena que s'ha fet als Estats Units, que és The Man Who Killed Hitler and Then The Bigfoot, del Robert Krizowski, títol estrambòtic, per una història que parla de la creació de los mites i leyendas en el territori nord-americà, el valor o el poder de la paraula del relat, protagonitzada per un immens, immens Sam Elliott, un actor que va jugar en un territori molt proper en la mítica de Big Lebowski, de los germans Coen.
La Carol encara ens hi afegeix.
Sí.
Algunes aportacions més. Bé, la llista, com poden suposar, és tan llarga, però algunes més per acabar de rodonir la que comentava Àngel Sala.
Sí, un parell de la secció Anima't, per tant d'animació, una que es titula Hoffmaniada, de Stanislav Skolov, una pel·lícula que Àngel Sala va titllar de molt bonica, molt, molt artesanal i feta en stop motion. Hi haurà una altra també pel·lícula en stop motion, no és massa habitual.
Uh-huh.
Els aficionats al cinema ja saben de què parlem.
I aquesta gairebé diríem que per pares, mares, criatures, acostumen a ser pel·lícules.
Exacte.
Que agraden molt. Sí. A la canalla.
Aquesta molt. En concret, la de Hoffmaniada, deia que tenia una aire dels 50, és molt... Exacte, una estètica molt
curada. Doncs per això diem, si volen anar allò, dius, mira, a veure què, acostumen a funcionar.
Sí.
Aquestes pel·lícules.
Una altra d'infantil, animació infantil, per qui vulgui anar al festival amb el seu fill, Tito e os Pasaros, de Gustavo Steinberg. És una pel·lícula d'animació infantil, com dèiem, també molt artesanal, en 2D i 3D. Per tant, amb una estètica també molt cuidada. I pels amants de les emocions fortes, ja saben que el festival sempre té que tenir una pel·lícula d'aquestes fortes, la pel·lícula que...
D'aquelles sí. De l'ambulància a la porta.
Ah, exacte. La pel·lícula que Àngel Sala va titllar com la més gore...
D'aquesta edició.
Més gore, ja ho saben que vol dir sang i fetge a dojo,
nosaltres encara recordem aquella pel·lícula coreana d'algú que ho pescaven amb un ham i des de dins tirava tot amunt.
Sí. D'aquelles que has d'anar amb la panxa buida.
Tothom perquè... marejat i... desastre. Aquest any la pel·lícula és...
La pel·lícula és... A veure que ho digui bé... Operation Red Sea. És un dels majors èxits de la història del cinema a Xina. 17 milions d'euros recaptat a la Xina. Un dels directors es veu amb més projecció del gènere xinès i apuntin, Operation Red Sea, una pel·lícula d'acció a dojo i molta sang i molt fetge i, en fi, això que els agrada.
Tot allò que motiva més d'un per anar al cinema. L'any passat va guanyar l'Oscar la pel·lícula, aquest any ha guanyat l'Oscar, la pel·lícula que l'any passat va ser protagonista del Festival de Cinema. Això, Àngel Sala també ho va vincular, i la Carola ens ho deia, a un, com ho diríem això, amb una reflexió que encara no s'havia escoltat en el festival, i és que el món dels professionals cada vegada té més en compte aquest festival.
Doncs sí, va parlar de com es veu aquest festival des dels ulls del propi sector. i va reconèixer que és un festival que cada vegada està més ben vist, que cada vegada està més ben posicionat dins el propi sector, fet que d'alguna manera fa que la seva rellevància i la seva importància doncs, vagi en augment.
I que La forma de l'aigua hi va ajudar.
Òbviament.
Òbviament.
Fet que una
Guillermo
película...
del Toro, ell aquí, etc.
A més, la relació de Guillermo del Toro amb el Festival de Sitges no es pot discutir, és indiscutible. És una pel·lícula que més va presentar aquí al festival. Clar, després va guanyar l'Oscar. Allò ha posicionat encara millor el Festival de Cinema de Sitges, però no només això, sinó que molts actors, directors, gent del sector del cinema que passa pel Festival de Sitges va comentar que li consta, que li diuen que després parlen molt bé d'aquest festival i d'alguna manera això, òbviament, ajuda a que aquest festival cada vegada estigui més reconegut.
I a mi, en general, totes les edicions me fan molta il·lusió perquè són l'esforç col·lectiu d'un equip que treballa molt i que intenta donar tot el que té, tots els que treballen en aquest festival, des del director al director de la fundació fins a l'últim voluntari, i els resultats a vegades depenen de moltes circumstàncies, de factors, de circumstàncies externes a l'equip i al director del festival, i ells surten millor o surten d'una manera... És a dir, que jo content, estic molt de totes les edicions que he fet. També he de dir que a vegades el treball que s'ha fet i la repercussió que ha tingut el festival en els últims anys, gràcies a moltes coses que han passat, a molts esforços de molta gent, des d'institucions a sponsors, a equip, sobretot, també, hem fet que el festival tingui en aquest moment una capacitat de repercussió que fa més fàcil arribar a certs talents que abans. És a dir, jo crec que també s'ha fet una tasca molt important en el camp de la gestió a través de les agències de talent als Estats Units, arribant directament a la font del talent, tenint ja una xarxa de contactes i de punts de connexió molt important que fa més fàcil aquesta tasca, i el festival evidentment no és el festival de 2001, no és el festival de 2005, és un festival que ha guanyat en recorregut, ha guanyat en maduresa, en repercussió internacional, i això fa més fàcil arribar a la gent. És un festival que té importància industrial ara molt contrastada i té una molt bona fama internacional i molt bona fama en el món de la gent del cinema. És a dir, quan tu parles en mercats, en festivals, en viatges representant el festival, ves que el festival té molt bona imatge, és un festival reconegut i en aquest moment, sense cap tipus de dudes, és el segon gran festival de l'estat espanyol i el gran festival de cinema fantàstic europeu mundial. És a dir, Sitges implica molt. I una persona com les que hem parlat, doncs ara parlar de Sitges és parlar-li d'un festival que sempre ha tingut una fama i un reconegut, perquè sempre ha estat dirigit per gent molt professional i amb molta il·lusió, però que ara té un potencial d'anys de recorregut. I el 50 aniversari en això ha fet molt, molt positivament, l'haver inaugurat també una pel·lícula que va guanyar els Oscars després amb Guillermo del Toro, en una antelació molt important respecte a l'estrena, ha sigut un fet que ha donat atenció en la indústria i en els distribuïdors, en les multinacionals, etcètera, etcètera. Tot això fa que en aquest moment les edicions de Sitges estiguin preparats perquè siguin cada vegada més mediàtiques, més important, i que aquí arribi gent probablement que el que considerem més gran, no? Jo crec que tots els incomodats que hem tingut sempre són grans, però que evidentment aquesta gent fa molta il·lusió i és fruit d'un esforç col·lectiu, d'un gran equip, inclòs tots els que fan possible el festival, tots els que estan citat i gent que fa possible el festival i que han arribat aquí molt d'esforç, però molta il·lusió. La il·lusió és molt important també, no perdre-la i no rendir-se. És a dir, John Carpenter lo estem perseguint des de fa molts anys i no s'han rendit, sense ser pesats. És una cosa, és no rendir-se, altra cosa, ser pesat. I al final això fa que els fruits surtin. I jo crec que el recorregut del festival en aquest sentit ha sigut col·lectivament molt important per arribar fins aquí. I el 50 aniversari ha tingut un efecte trucat, un efecte mololit, ja que estem en l'any 2001, de dir, estem aquí i són un festival molt, molt reconegut i molt important en el sentit internacional. I ara, de donar compte també que la gent que ha vengut en els últims anys, Christopher Walken, Susan Sarandon, Fran Langella, ens consta molt que ha parlat molt bé del festival. I aquesta gent se coneix. Walken i Langella eren pràcticament veïns l'any passat me lo va explicar Fran Angela, i igual que em va dir que Sitges era estupendo i que l'havia passat molt bé. Mas Bonsaido va parlar molt bé del festival i nos consta. Bueno, etcètera, etcètera, etcètera. És a dir, el portar aquesta gent i que aquí estiguin còmodes bé i que vegin que això és un festival molt, molt professional, molt seriós, una gent també que tinc que dir que un públic i una, que és modèlic, i també un festival representat per la premsa, representat per la indústria, això fa que la gent parli bé del festival i que sigui més fàcil que la gent vingui al festival.
Vinga, i en un any difícil per les produccions catalanes, hi haurà tres grans produccions catalanes, o això és el que va apuntar Àngel Sala.
Sí, això va ser arran d'una pregunta d'una periodista que, clar, en aquesta roda de premsa només va parlar d'una gran producció catalana-espanyola, que és aquesta de l'Año de la Plaga.
Sí.
I ens vam quedar amb ganes d'una mica més, perquè darrerament, els últims anys, fins i tot la inauguració acostumava a ser una pel·li catalana-espanyola. Aquest any sí que va anunciar que no serà així, per tant, serà una pel·li estrangera la de la inauguració. No ha dit d'on, no sabem si serà americana o d'on serà, però també va dir que hi haurà tres grans títols més de produccions catalanes.
A veure, el cinema espanyol-català no he parlat més perquè jo volia haver parlat, però per qüestions de màrqueting molt respectables i que ja hem pactat amb les productores i distribuïdores de tres grans pel·lícules espanyoles catalanes que se veuran al Festival de Sitges, no puc anunciar en aquest moment. És una decisió respectable i de màrqueting intern de les companyies, i les pel·lícules estan confirmades, les tindrem, són molt grans i probablement són tres de les pel·lícules més grans espanyoles catalanes de los propers mesos. És a dir, això passarà. És a dir, i està ja confirmat, però ells pues, tenen les seves estratègies, són pel·lícules, repeteixo, molt grans en algun cas, i tenim que coordinar aquesta generació d'anunciaments en la distribuïdora, la productora i tots els actors que tenen aquestes produccions. I són cinema espanyol, són cinema català, fet a Catalunya i amb molts mitjans. La inauguració està en work in progress i sí que pot dir que no serà una pel·lícula de producció espanyola o catalana. No digo si americana, italiana o xinesa, però no serà perquè, a més, alguna de les produccions grans catalanes que hem parlat no volien, per motius diferents, tenir el lloc de la inauguració, per qüestions no dolentes, sinó per qüestions de màrqueting, amb el que estem parlant, en molts escenaris, molt possibles, aunque probablement en la propera setmana donarem la pel·lícula d'inauguració.
Bé, doncs, la propera setmana sabrem més coses. Ara, per sèries no serà.
Per sèries no serà. Hi haurà sèries al festival. L'Àngel Sala és un gran defensor de les sèries. De fet, ell considera les sèries ficció, per tant, cinema, no televisió. És un matís important.
Sí, jo i tant.
I, a més, és un gran defensor també de plataformes com Netflix, que ja sabeu que hi ha festivals que les han rebutjat i apartat. No és el cas del Festival de Sitges, que hi haurà sèries i també hi haurà pel·lícules i cinema provinent de plataformes.
Hi haurà la secció Serial Sitges, que està també treballant-se en aquest moment. Sí que hi haurà una presència important d'un esdeveniment de Movistar, que anunciarem molt en pocs dies, en poques setmanes, i evidentment hi haurà presència de sèries. S'està parlant de sèries tant de grans plataformes internacionals com de plataformes nacionals i alguna sèrie nacional, catalana inclòs. És a dir, que el Serial Sitges continuarà. Les sèries són fonamentals per entendre l'univers del fantàstic en aquest moment. Les sèries són pràcticament on s'està formant un fantàstic molt complex, molt diferent, que ens queixem molt de que el cinema, a vegades de sales, el que veiem és molt directe al públic, molt, a vegades molt simple, molt poc estimulant, però sí que en les sèries veiem digressions temàtiques, narratives absolutament fascinants, i bueno, hi ha exemples aquest any molts i s'estan fent sèries probablement per als propers mesos que alguna d'elles sí que passarà per Sitges en qüestió de preview, de preestrena o d'esdeveniment. És a dir, que sí que hi haurà sèries en Sitges. També diré que si hi haurà sèries, ens agraden molt les sèries. Les sèries són ja audiovisual, les sèries cinema, per a mi, per exemple. És a dir, no faig molta distinció entre el que parlaven abans, que era televisió, i el cine. Per a mi això no és televisió, és ficció serialitzada, diferent. Però també som un festival que, evidentment, el nostre punt important de connexió és el cinema. El que entenem, el cinema, que inclòs cinema fet per a plataformes. Això també ho dic clarament.
I ens queda el pressupost?
Ens queda el pressupost, els diners. Dels quals no podem donar xifres perquè no la va donar. La pregunta la vam fer, però, clar...
Només podem dir que són menys que l'any passat i semblants a fa dos anys.
Exacte. És a dir, l'any passat va ser el 50è aniversari, va haver una aportació extraordinària per aquest aniversari, aquest any és el 51è, es treu aquesta aportació extraordinària i torna a un pressupost similar al de fa dos anys.
Bueno, evidentment hay una petita desviació del tema del 50 aniversari, però pràcticament va ser un pressupost similar a l'any abans del 50 aniversari. És a dir, hem tornat no a l'excepcionalitat del 50 aniversari, sinó que hem tornat al 2016, la edició 49, que és el del festival, i tenim unes aportacions públiques pràcticament semblants a d'aquest moment. És a dir, evidentment, tot varia respecte a les aportacions privades. És a dir, s'ha fet un treball molt fort d'aportació, de búsqueda d'espònsors i de col·laboradors privats, i això, que està ja pràcticament tancat, però podria haver alguna petita sorpresa o no, ja. Però el festival està en un pressupost semblant a l'edició del 2016, con els mateixos percentatges d'aplicació. S'han substituït uns sponsors per altres, ha habido canvis, ha habido caigudes, ha habido substitució de sponsors. Bueno, evidentment, com habéis vist, pues, BMW a través d'un concessionari canvia, substitueix a Mercedes, a Autolica. Bueno, hay una sèrie de canvis, però els percentatges i la quantitat segueix sent estable. Evidentment, l'aportació 50 aniversari era extraordinària, i això sí que és clar que aquest any no lo és, perquè ja partien con aquesta idea.
No es pensin que BMW ja havia portat convidats al festival de cinema. Ja ho saben, que les marques grans, si no agafes Mercedes, agafes BMW. Si no agafes Porsche, si no agafes Audi, si no agafes... Bé, alguna o altra hi ha per poder portar personalitats a Sitges, eh? Però sí que ens deies, Torres és un altre dels sponsors que s'apuntava.
S'apuntava que Torres i Gas Natural eren un dels sponsors que podien haver caigut. No ho van comentar a la premsa, ni ho van confirmar, per tant això no és en absolut font oficial, però sí que va dir que hi havia canvis d'esponsoritzacions i patrocinis, per tant sospitem que la informació no anava malament.
En qualsevol cas, per supòs semblant a l'edició del 2016, hi ha un festival que continua avançant en la seva programació. Carola, gràcies.
A vosaltres.
5 minuts i seran les 11.